Junts manté els escons de Girona i Tarragona que podrien haver canviat amb el recompte del vot exterior, i no. Bona tarda a tothom, són les últimes 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
La revisió no ha canviat res, Junts manté els escons, el PSC li indisputava un a la demarcació de Tarragona i el Partit Popular un altre a la de Girona, tot ha quedat igual. On sí que poden canviar les coses és a Espanya. Hi ha un disputat diputat per Madrid, que pot canviar de bàndol, del PSOE al Partit Popular, no ell. Entenem-nos, l'escó, i canviar-ho tot, perquè aleshores Sánchez ja no tindria prou de l'abstenció de Junts i necessitaria un encara més difícil sí. I mentre esperem resultats, tenim pancartes.
Òmnium en desplega una de gegant al centre de Barcelona reclamant un referèndum a l'Estat. La democràcia és el camí, diu.
I atenció als curiosos camins de l'economia. Nosaltres ho passem una mica més malament.
La dada avançada de l'IPC mostra un repunt de fins al 2,3% al juliol.
Per tant, tot més car. I en canvi, a d'altres, totes els ponen.
Les alces del tipus impulsen els beneficis de la gran banca a l'Estat. Les 6 més grans guanyen un 20% més aquest primer trimestre.
La xifra, una altra de les xifres del dia, torna a portar afegida preocupació.
Els Mossos detecten 175 persones en procés de radicalització violenta el 2022.
I el cas de la doctora inventada es fa cada cop més gran.
L'Hospital de Vic és un altre dels centres on va enganyar, segons ha avançat aquesta emissora. I va fer d'infermera d'urgències el 2017.
Sí, però no va enganyar prou.
No va superar el període de prova i als 10 dies la van fer fora.
Mentrestant, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya se sumen a la petició que han fet avui l'Observatori contra l'Homofòbia i la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, entre d'altres entitats, perquè Najat El Hajmi no sigui la pregonera de les festes de la Mercè d'aquest any.
Perquè consideren que ha expressat públicament posicions homòfobes i transfòbiques.
I a tot això, aquest home...
Да и сама Украина, точнее, украинский сегодняшний режим...
Vladimir Putin va criticant Ucraïna, això ja ho fa habitualment, i va prometent coses.
Ara a l'Àfrica, armes, cereals, més col·laboració dels serveis d'intel·ligència i la cancel·lació parcial del deute. El president rus busca aliats i terrenys de negoci a la cimera Rússia-Àfrica de Sant Petersburg.
I avui la música ha baixat una mica el volum.
Ha mort un dels fundadors dels Eagles, el baixista Randy Meisner, als 77 anys.
Però la música en realitat mai s'atura del tot, i avui us podem dir que el Marc Ruiz parlarà meravelles d'això. I quan hem dit parlarà en futur, és que parlarà en futur. Ho farà al final del programa i ens ha dit no digueu res, només deixeu que s'escolti. I ara que no ens escolta el Marc, potser podem donar una pisteta. Scott, direm només un dels cognoms d'aquest artista, del que ens sentirem meravelles d'aquí a una estona. No sé si de meravelles hem de parlar aquesta tarda del trànsit de divendres. Cèlia Quintana, bona tarda.
Bona tarda.
Avui pot ser que comenceu vacances, no sé si tu, o les acabeu, no sé si tu, però en tot cas és un divendres, serà un cap de setmana amb molta mobilitat i a les carreteres l'AP7 torna a ser, una vegada més, era fàcil d'endevinar, la via més complicada. En tots els sentits, Tarragona, Girona, també?
Doncs sí, sí, ha estat la més complicada tota la tarda i, a més, et contesto si començo vacances avui. Pel que fa a les cues a la P7, destaquen els 13 quilòmetres que encara hi ha a aquesta hora de Castellbisbal a Gelida, sentit sud. Hi ha hagut un nou accident a la quilomètrica retenció que ha originat una topada múltiple a Subirats. Ara, però, ja han retirat els 6 vehicles accidentats a Subirats i obert tots els carrils.
I a la resta de carreteres del país, com va?
Doncs mira, aturats encara a la C-17 a Paret, sentit Ripoll, per les obres. El tram que va de la B-24 a l'N-340 de Cervelló-Vallirana. També hi ha retencions uns 4 quilòmetres a l'N-340 al Vendrell i puntuals a Creixell. Un tram llarg de la C-35 a la C-65 a Llagostera, direcció cap a Sant Feliu de Guíxols. La C-31 a Torroella de Montgrí, d'entrada a la població. I també hi ha aturades destacables a la GI-682 a Blanes.
Els trens, concretament a Rodalies, hi ha tornat a haver retards aquesta tarda, ja gairebé no és una notícia, per un problema a la infraestructura a l'estació de la plaça de Catalunya, a Barcelona. Ja van a l'hora?
Doncs mira, si heu d'agafar encara una de les línies, RUR3, 4, RG1 i R12, encara us podeu trobar algun tren fora d'hora, però les freqüències ja són les que pertoquen, segons ens ha informat Adif. Però compte, perquè ara hi ha retards de més de 15 minuts a la línia R4 de Rodalies per una nova incidència que afecta la infraestructura en Molins de Rei. Per tant, personal d'Adif, tècnics d'Adif, ja estan treballant en aquests moments.
Una nova, incidència?
Sí, una nova. Sí, sí, acaba de passar això.
Molt bé. La Cèlia, mar, terra, aire, deixem-ho per l'Alba Barbosa. Alba, un ull posat també a l'aeroport del Prat per aquells que agafen avions,
Sí, al web de l'aeroport no consta cap cancel·lació. Sí que hi ha hagut algun retard durant la tarda en vols cap a ciutats europees i de les sortides programades a partir d'ara a les 8 i fins a les 9 hi ha anunciats retards d'entre 20 i 35 minuts als vols que surten cap a París, Londres, Porto, La Corunya, Lió i Rotterdam. Avui és el dia amb més activitat a l'aeroport del Prat d'aquesta primera operació sortida del mes d'agost amb un miler de vols programats.
Hola, hola.
Molt bé, doncs hola, hola, ara qui entri, que també entri a formar part d'aquesta família que fa aquest programa, que ja ho sabeu que també és el vostre, el de tots els oients. Però mentre no saludem a l'hola, hola, diguem adeu. Cèlia, bones vacances, gràcies. I Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda.
Que vagi bé. I ara podria ser que aquell bona tarda fos del Dani Sainz de AHA, perquè ara hem de parlar del que està passant a Madrid. Deixem la incògnita. De moment, aviam si era ell o no, però de moment el que sí que tenim molt clar és que la incògnita, la important, continua existint. L'hem resolt pel que fa al país, a Catalunya, els resultats ja són definitius, però hi ha alguna altra cosa que balla. Això és el que està passant en aquests moments, és la remor de l'observació, de l'expectació, dels nervis, del que està passant en aquestes últimes pinzellades al quadre de resultats de les eleccions generals que s'estan fent en aquests moments a Madrid. Allà s'està fent el recompte del vot exterior de la província de Madrid, on hi ha un escó que balla. Per mantenir-se de la banda del PSOE, que és on és ara, seria que les xifres no ho canviessin, que el resultat no aportés més vots a favor del que intenta que això canviï i que caigui de la seva banda, com és el Partit Popular. Ras i curt. Si surt que sí i cau de la banda del Partit Popular, Pedro Sánchez ja no en tindrà prou amb l'abstenció de Junts per Catalunya per ser president. Li caldrà, i és encara més difícil, el vot afirmatiu. Anem per les incògnites. La primera, Dani Sainz de AHA, bona tarda.
Bona tarda, Kilian. Ara sí.
Eres tu el de l'Hola Hola, eh? Perfectament.
L'Hola Hola era meu, sí.
Molt bé, doncs escolta'm, re saludadíssim. On ets exactament?
Doncs mira, sóc al pavelló de la Casa de Campo de Madrid, que és el lloc on han fet cap els més de 46.000 vots de residents a l'estranger, els vots CERA que corresponen aquí a la circunscripció de Madrid. Hi ha 70 meses, amb les seves dues urnes, per cada mes hi ha un funcionari de l'Estat que ha fet la feina de comprovar la documentació de cada vot i posar les paperetes dins les urnes. Fet això, fa uns minuts ja han començat el recompte, a fer l'escrutini com fem habitualment, han començat per les urnes del Congrés, i ens han dit que anirà per llarg, però pel ritme que estic veient, almenys pel que fa al Congrés, doncs possiblement cap a les 9, cap a les 10, ja hagin acabat de comptar les urnes del Congrés.
Mira, serem optimistes i, si convé, farem una segona comunicació amb tu, avançat el programa, cap a les 9, aviam si tenim sort.
D'acord.
I sona la flauta. La flauta que ha de sonar va de PSOE, PP, disputant-se un diputat que pot ser clau, eh?
Exacte, i això ha generat molta expectació, com ho demostra el fet que hi ha una gran quantitat d'apoderats, tant del PP com del PSOE, aquí en aquest pavelló. Només 1.748 vots separen els populars de prendre l'últim escó de Madrid als socialistes. Això, com m'heu explicat, tindria conseqüències importants en una eventual investidura de Pedro Sánchez. Un escó menys del PSOE i un més pel PP obliga a Sánchez a dependre d'un sí de Junts. Ja no valdria l'abstenció. Amb un diputat més del PP, la dreta podria sumar 172 nos davant de 171 sís que tindria Sánchez i els seus aliats habituals. Per tant, els 7 diputats que ara té Junts s'haurien d'afegir forçosament al bloc del sí.
No és una broma, per tant, el que està en joc. I hem parlat de Junts, que mantenen el que tenien, perquè la resta de diputats que ballaven, els de Tarragona i Girona, que aquests són els importants pel país, ja s'han resolt sense sorpreses, eh?
Exacte, hi havia molta expectació perquè eren dos escons de Junts que per pocs centenars de vots podien caure del costat del PP en el cas de Girona o del PSC en el cas de Tarragona. Finalment s'ha quedat a Junts. També hi havia altres sis circunscripcions d'arreu de l'Estat on hi havia diputats en joc, però que tampoc s'han canviat de bàndol, no s'han mogut i s'han quedat amb el vot que els corresponia, que havia sortit del 23J. Per tant, ara només pot ballar aquest últim escó de Madrid, encara que pel que ens han explicat els apoderats és difícil, perquè el vot a l'exterior sol ser més aviat progressista que no pas conservador, però en tot cas molt pendents, perquè el que surti d'aquí segur que marcarà com seran les negociacions entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez.
Bé, doncs deixem-ho a l'aire de moment. Moltes gràcies i un doble bona tarda i adeu al nostre company que seguirà això i que potser tornarà a entrar d'aquí a no res. Moltes gràcies.
I un doble moltes gràcies per a tu, Kilian. Fins aviat.
D'unes eleccions a unes altres, aquestes són anteriors. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el cartipàs municipal entre els advertiments de Junts, les presses dels comuns i la prudència d'Esquerra perquè el PSC triï soci de govern.
Si vostè decideix governar d'una manera de continuïtat, sàpiga que el nostre grup liderarà l'oposició.
Jo insisteixo que quan abans millor, com a alcalde que és, doncs ens convoqui.
Sisplau, senyora Colau, de totes maneres, no ens precipitem. No ens utilitzi com a coartada de cap urgència partidària.
Mentrestant, l'alcalde, Jaume Collboni, evita mostrar les seves cartes i es mostra disposat a deixar passar l'estiu en minoria.
Independentment de quina sigui el resultat final de les converses, dels acords que es produeixin puntuals o de caràcter estructural, aquest serà un govern i aquest serà un alcalde que parlarà amb tothom.
Per tant, Martí Ferrero, del que hem sentit, se'n desprèn que ha estat un ple de missatges creuats.
Sí, perquè el cap de files de Junts, Xavier Trias, ha estès la mà a Collboni sempre que no governi amb els comuns. En canvi, l'exalcaldessa de Colau ha insistit per engegar negociacions a tres que obrin el govern municipal a un tripartit PSC-Comuns-Esquerra. I a tot això, els republicans repliquen que no es deixaran utilitzar per sortir al rescat de les urgències polítiques dels socialistes i els comuns. Collboni ha optat per continuar amb un govern en minoria dels 10 regidors socialistes i no resoldre l'equació dels possibles pactes fins més endavant, fins passades les vacances d'estiu. De moment, avui el que ha fet és decidir recuperar per la política municipal l'exconseller convergent Santi Vila, que presidirà el comitè assessor en matèria d'infraestructures, un ple on també s'ha aprovat a pujar un 4% el sou de l'alcalde i els regidors, això amb el suport del PSC i Junts, el vot en contra dels comuns i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2:15 del vespre, el sona el nom d'un coronel, això sembla ja un informatiu concurs, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Va, una pista, era el màxim responsable d'això. Màxim responsable de la policia espanyola quan a Catalunya va passar això que estàvem sentint, la gent votant el referèndum d'independència de Catalunya i la policia reprimint-ho. És l'1 d'octubre del 2017. Aquests són els crits de la gent aterrida per la repressió de la policia i la Guàrdia Civil també, que volien votar en aquest referèndum d'autodeterminació que us dèiem de la independència de Catalunya. És el coronel Pérez de los Cobos. Després d'aquell 2017 va ocupar moltes hores de ràdio per la seva interpretació sobre el que havia passat l'1 d'octubre. En el judici del procés, per exemple, el març del 2019, veia així l'actuació dels Mossos aquell 1 d'octubre.
El dispositivo que se estableció des de la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
On deia, entre d'altres coses, que els organitzadors utilitzaven la gent.
Sí, en determinados colegios colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos.
I per què avui estem fent això, aquest exercici de refrescament de la memòria sobre tot això? Doncs clarament per una cosa, perquè Pérez de los Cobos ha estat restituït com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, l'havia cessat, però el Tribunal Suprem va dir que no podia fer-ho. I per ordre judicial, Pérez de los Cobos recupera la seva feina. Madrid, David Melgarejo, bona tarda.
Bona tarda.
A la pràctica, David, el que avui ha passat és que el Ministeri ha acatat, ha hagut d'acatar una decisió judicial, eh?
Sí, una sentència del Suprem del 28 de març que donava la raó al coronel. Segons els jutges de l'alt tribunal, no hi havia motivació real del ministre de l'Interior per cessar Pérez de los Cobos per pèrdua de confiança. La destitució és del 2020 i després que Pérez de los Cobos, cap de la Guàrdia Civil a Madrid, enviés un informe al jutge que investigava el delegat del govern a la comunitat per permetre la convocatòria d'actes multitudinaris, com la manifestació del 8M, poc abans de decretar-se l'estat d'alarma per la pandèmia. Segons Interior, hi havia manca de neutralitat política per part del coronel en les seves paraules. Després de la sentència del Suprem, Interior tenia 2 mesos per readmetre Pérez de los Cobos, però no ha estat fins ara, passada la campanya electoral i després que el juny el coronel enviés al ministre, ara en funcions, una carta demanant-li la restitució immediata.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva. A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Caprabo gaudirem d'un estiu especial. En el dia sensible, comprar amb tu serà un festival.
Aquest dissabte 29 de juliol, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Celebrem el centenari de la gran diva de l'òpera Maria Callas amb un concert homenatge del diari Ara i l'Orquestra Simfònica del Vallès. El 30 de novembre, a 9:45, aconsegueix la teva entrada a la web del Palau de la Música Catalana. Amb el suport de la Fundació La Caixa, Estrella Damm i la Fundació Vilacases.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Ho ampliem fins al 30 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Amb Catalunya Ràdio i TV3 obre el cor a l'estiu més especial. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Bé, ara seguim, mans a la butxaca, perquè parlem d'economia. La inflació ha repuntat el juliol després dels descensos del maig i del juny.
Els preus han pujat a tot l'estat en un any un 2,3% de mitjana. Això són 4 dècimes més que el juny. S'han encarit els carburants i els paquets turístics. A la taxa d'inflació s'ha notat que les rebaixes no tenen tants descomptes com fa un any. S'ha abaratit la llum i el gas.
Això són dades avançades de l'Institut d'Estadística. Quan siguin definitives, veurem com evolucionen els aliments. L'encariment del cistell de la compra ha estat de més de 1.000 euros a l'any per família, segons l'OCU. I això ha fet que 9 de cada 10 consumidors hagin modificat, havien de fer-ho molt probablement, els seus hàbits de compra.
Es compren més marques blanques.
També s'ha estès l'hàbit de comprar en més d'un supermercat, buscant els productes més barats a cada establiment.
Es consumeixen més productes congelats.
L'estalvi pot ser del 44% respecte dels productes frescos. En el cas d'algunes verdures, com els pèsols, l'estalvi pot arribar al 92%.
Diferències en el preu del peix i la carn.
El pollastre congelat té un preu un 30% inferior al fresc. En el cas del lluç, pot arribar a ser del 38%. Cal tenir present que, segons l'estudi de l'OCU, el calamar i el salmó són més econòmics si es compren frescos.
Per tenir una idea més clara de tot plegat, és bo anar combinant xifres i anar-les casant. L'activitat econòmica, per exemple, s'ha frenat una mica aquest segon trimestre. El producte interior brut, l'espanyol concretament, ha crescut un 0,4%, una dècima menys que en els últims, que de fet en els primers 3 mesos de l'any.
Ha pujat el consum de les famílies i la inversió de les empreses, però han caigut les exportacions que impulsaven l'economia. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, per sectors, l'activitat es frena en l'agricultura i en la indústria, mentre que s'accelera en els serveis i la construcció. Si es compara amb el segon trimestre de l'any passat, el PIB ha crescut un 1,8%. Representa un increment molt moderat en relació amb els mesos anteriors.
Bé, doncs, assumides aquestes dues coses, que l'activitat econòmica s'ha frenat una mica, que la butxaca la tenim una mica més migrada perquè els preus, la inflació ha pujat, mirem-ho des d'una altra perspectiva. Combinem-ho amb els resultats dels grans bancs de l'Estat. Que sumen uns beneficis de 12.400 milions d'euros durant el primer semestre, un 20% més que en el mateix període de l'any passat. Avui han publicat els resultats el BBVA i CaixaBank. Però aquí ens els mirem tots, els publicats ara i els publicats abans. Rafael de Ribot, bona tarda.
I per això fem aquesta suma. Bona tarda, Kilian.
Certament. Quan parlem dels grans bancs, quines entitats són perquè la gent se situï?
Doncs mira, el Banc Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i també Unicaja.
Algunes d'aquestes entitats han tingut beneficis rècord, a més, en els 6 primers mesos de l'any.
És el cas del Santander i del BBVA, i el Sabadell han tingut els millors resultats en un semestre de la història, no és poca cosa. I el que esperen els directius d'aquestes entitats és que la segona part de l'any sigui igual o millor. Ja ho hem anat explicant quan s'han presentat altres resultats. Aquests guanys són conseqüència de la pujada dels tipus d'interès que ha permès que les entitats financeres tornin al que es diu el negoci tradicional, allò de deixar diners.
Ja, i els ha anat bé fer-ho. Aquests beneficis rècord faran que els bancs es plantegin a pujar la remuneració dels dipòsits dels clients?
Doncs mira, això els ha demanat des del Banc Central Europeu, ho ha fet la seva presidenta, la Christine Lagarde, ho ha fet també la ministra d'Economia i vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, i la gran banca va respondre la mateixa Calviño, que això no passarà perquè ella ho digui, que en tot cas passaria si entressin en competència per captar els estalvis dels clients. En aquest sentit, avui ha estat especialment clar el conseller del BBVA. Omur Gens ha explicat que la demanda de crèdit s'està alentint i que el mercat hi ha prou líquid, prou diner, i que augmenta cada dia, i així ells no tenen previst a curt termini pagar pels dipòsits minoristes, traduït, Kilian, pels dipòsits dels petits estalviadors.
No tenen previst pagar.
No.
Reducció.
Pujar, pagar alguna cosa.
Sí, que alguna cosa et donin perquè tinguis els diners allà. Per tant, mala notícia pels estalviadors, però a l'horitzó n'hi pot haver una de bona, deies abans, i ara seria el bon moment de compensar, una de bona pels hipotecats.
Podria ser. El sector creu que els tipus d'interès aviat tocaran sostre i que l'any que ve les hipoteques podrien començar a baixar. Ho ha explicat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar.
És una situació que dependerà de com evolucione la inflació, però en este momento el caso base és que, a partir de mediados del año que viene, las hipotecas van a empezar a repreciar en negativo.
Per cert, CaixaBank ha guanyat més de 2.100 milions d'euros i això també és un guany significatiu de més del 36%.
No estava de més aquest, per cert. Gràcies, que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I mentrestant, hi ha gent en aquest país a qui els hi passa això. Aquesta tempesta d'ahir amb calamars, ratxes molt fortes de vent, ha causat estralls en diversos conreus de les comarques de Lleida. Roger Segura, on concretament s'han concentrat els danys?
En unes 3.000 hectàrees de Pera Conference a punt d'acollir el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell i el Pla d'Urgell. Segons Acció Climàtica, de mitjana, aquí s'ha perdut el 20% de la collita. Ho explica Sergi Balué, de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders.
Ha fet caure en diverses finques Pera Conference, que és molt sensible al vent, ja que el seu mànec es trenca amb facilitat.
Al sud del Segrià hi ha danys del 50% en un miler d'hectàrees d'olivera i de fins al 30% en unes 400 d'ametllers. El vent també ha provocat danys en la pell de les prunes.
Entesos, doncs, mal de caps per més gent en aquest país, que ja venien afegits els mal de caps que hem anat explicant aquests últims minuts. Per tant, el mal de cap és global, bàsicament, i econòmic, molt clarament. Falten 5 minuts per arribar a 8:45. Més mal de caps de tots aquells que s'han vist en el cantó dels enganyats per aquesta falsa metgessa que portem dies explicant. afegim-ne uns quants. Ara, l'Hospital de Vic, que és un altre dels centres que aquesta metgessa fake va enganyar, segons ha avançat aquesta emissora fa una estona. La dona hi va fer d'infermera d'urgències l'any 2017, però en aquest cas la cosa no li va anar tan bé perquè no va superar el període de prova i després de 10 dies la van fer fora. Com sempre en aquests casos, Vic Naquiadell, la pregunta que ens fem tots és quina documentació va acreditar?
Doncs mira, Kilian, va presentar el títol d'infermera, però era fals. I ara hem sabut que els serveis jurídics de l'hospital estan mirant quines accions han d'emprendre. Fora de micròfon, el Consorci Hospitalari de Vic ha assegurat que la dona, acusada de 4 delictes, va durar tan poc perquè van veure que no estava a l'alçada, no tenia prou coneixements d'infermeria. Vaja, que la falta de competències va caure pel seu propi pes. La dona de 30 anys i veïna de Torelló va entregar-se voluntàriament a la comissaria dels Mossos de Vic dilluns quan va veure que l'anaven a detenir. Que hagi sortit a la llum és el quart centre que la dona ha enganyat. Primer va ser Berga, on va estar 7 mesos, després la de Xeus i també una clínica de Girona i una empresa de prevenció. Però recordem que la investigació continua oberta i s'estan mirant amb lupa 8 centres més, així que la història encara no s'ha acabat.
Pot semblar una amenaça, però és una realitat, que sembla que la història no s'ha acabat. Això no ho van detectar, això sí que va quedar detectat pels Mossos d'Esquadra, que han vist, han descobert 175 possibles casos de radicalització violenta, que el mateix és molt important, durant l'any 2022, sobretot en nois joves. La majoria, per cert i per sort, es van poder reconduir.
El 84% dels 175 casos eren processos de radicalització violenta vinculats amb l'àmbit jihadista. Un 10% corresponien a l'àmbit de l'ultradreta i la resta, un 6%, a altres ideologies. En la majoria dels casos, la situació de radicalització es va poder reconduir gràcies al suport educatiu i assistencial. Més d'un 80% dels casos es van resoldre abans d'un any. Només un 15% dels joves continuen sota vigilància superat aquest temps.
Núria Paraire, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Núria, preguntes. Per exemple, el perfil de les persones que tenen més risc de radicalitzar-se.
Doncs segons els Mossos, no hi ha un perfil únic de persona que es radicalitza, però sí que tenen uns elements comuns.
Quins?
Doncs tenen tres característiques. Tots són homes, són joves i tenen necessitats no cobertes, com per exemple en relació amb la seva situació socioeconòmica. Ho explica l'inspector David Sánchez.
Afecten molt més a persones joves o fins i tot adolescents, i això té la seva explicació en què és una fase de creació d'identitat i, finalment, un procés de radicalització violenta té molta part de creació d'identitat. El que passa és que la creació d'identitat sota una manipulació o sota una visió distorsionada del que és la realitat.
Em deies abans que la majoria de casos queden resolts en menys d'un any. Quan es dona per tancat un procés de radicalització?
Sobretot quan es compleixen dues condicions. Una, quan es rebutja la violència, i dues, quan l'afectat ja no veu els altres com enemics.
I què passa amb els casos que no va, que no es poden reconduir?
Doncs els expedients continuen oberts i se'n va fent seguiment. L'any 2022, només en tres ocasions, els Mossos van haver de comunicar els casos a la Fiscalia.
Tres, eh? Què en sabem del primer cas?
Va ser un menor que va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions un alumne, tot plegat amb un rerefons ideològic.
I del segon cas?
L'implicat tenia un interès desmesurat per les armes.
Ja que n'han fet dos, fem el tercer.
Vinga, l'implicat admirava imatges d'accions terroristes enmig també d'un relat d'ideologia extremista.
Núria, gràcies. I ara, per explicar això, ens hem de desplaçar a un lloc que no està malament, ja ho veuran. Anem a Lloret de Mar, a la selva, activem el zoom.
Camí de ronda de Lloret de Mar que connecta les cales Morisca i Canyelles. Finca d'uns 3.000 metres quadrats. Es diu Can Juncadella. El 2003 la va comprar un expresident del Kazakhstan i va decidir que el camí de ronda de davant de la parcel·la també era seu. Per tant, volia prohibir que hi passessin els veïns.
Anem cap allà. Laia Claret, bona tarda.
Hola, Kilian, bona tarda.
Laia, avui, després d'anys de sentències de diferents tribunals, la justícia ha donat la raó a l'Ajuntament.
Exacte, era l'últim prejudicial que podien fer els propietaris i és que l'Audiència de Girona ja havia donat la raó al consistori i els particulars van presentar un recurs al TCJ que no els l'ha admès a tràmit. Per tant, per l'alcalde, Adrià Lamelas, per fi s'acaba el litigi.
Això posa fi al procés judicial i és el definitiu. I queda acreditat que a mi és de l'Ajuntament, és públic.
La intenció del propietari era que no hi passessin els veïns, però ja s'hi podia anar. Ara bé, tocarà refer les parts del camí que puguin estar fetes malbé.
Fer un estudi per reposar-lo, refer tot allò que pertoqui i poder permetre que els veïns i veïnes puguem gaudir-ne.
Aquest cas és la constatació d'allò que se'n diu a vegades, no? Que es fa justícia, i mai més ben dit, en aquest cas literal.
Doncs mira, literalment seguirem movent-nos, perquè ara ens desplacem cap a Andorra, on avui estan d'aniversari. Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tal dia com avui, d'avui fa 30 anys, sonava això.
Avui és un dia històric per Andorra. El meu estat ha estat admès com a membre de l'Organització de les Nacions Unides. I hem vingut aquí a Nova York.
És el cap de govern d'Andorra, Òscar Ribas Reig, adreçant-se al plenari de les Nacions Unides després que el Principat fos acceptat com a membre de les Nacions Unides. Han passat 3 dècades d'allò. Senyor Xavier Espot, vostè recorda què feia fa 30 anys en un dia com avui?
Doncs vagament, perquè era molt jove, ara tinc 43 anys, doncs en aquell moment tenia 13 anys... Però sí, ho recordo una mica perquè en aquell moment, sense voler excedir-me en les referències familiars, però el meu pare doncs, ja feia política i per tant doncs, ho seguia encara que fos molt petit i recordo doncs, que va ser un moment emotiu i important per tots els andorrans, les andorranes i per tots els residents d'Andorra i m'atreviria a dir també per molts catalans i catalanes.
Això li anava a dir, per extensió, perquè el fet de sentir la nostra llengua a les Nacions Unides, això ho han aconseguit vostès i ens ha representat a moltíssima gent.
Sí, sí, efectivament, doncs el fet de que Andorra doncs, es reconegués fa 30 anys doncs, a través d'aquest ingrés a les Nacions Unides com un estat doncs, reconegut internacionalment, un estat sobirà, no?, de ple dret, amb una llengua oficial que és el català, doncs, ens va permetre i ens ha seguit permetent durant cada any doncs, poder-nos adreçar davant l'Assemblea General de les Nacions Unides en la nostra llengua pròpia i oficial, que és el català.
A més d'això, que ja queda molt clar de què serveix, què ha suposat pertànyer a les Nacions Unides pel Principat aquests 30 anys?
Miri, de fet, aquest any es compleixen 30 anys de l'ingrés a les Nacions Unides, però també a la UNESCO, de l'establiment de relacions diplomàtiques amb França i Espanya, i per tant el que va suposar doncs, la Constitució i les primeres passes que es van fer a partir del moment de l'entrada en vigor de la Constitució és precisament això, el fet doncs, que Andorra, que era una mena doncs, d'entitat amb una personalitat jurídica difusa, no? Una mena doncs, d'estat independent, però que tampoc tenia un estatus internacional reconegut, tenint en compte doncs, que no érem una democràcia plena, amb una separació de poders, i que veníem d'un doncs, sistema heretat dels pariatges de 1278 i de 1288 que van establir aquest coprincipat, doncs en aquell moment, efectivament, doncs, aquesta qüestió, que era certament problemàtica des del punt de vista del dret internacional, va quedar definitivament resolta, no? I això, evidentment, ha suposat per Andorra un impuls, no? La seva projecció internacional, en la seva capacitat doncs, d'establir tractats internacionals, d'establir relacions de bon veïnatge i bilaterals excel·lents, no? Amb els països que ens envolten i evidentment que el nostre país per aquesta via pogués prosperar econòmicament i socialment.
Què se sent quan un està allà al mig de tots, de tota la comunitat internacional? Com el reben a un sent tan petitet? Quines sensacions té de les vegades que ha anat vostè?
Miri, jo si vol que li digui la veritat, si hi ha un avantatge i un punt a favor de les Nacions Unides, d'aquest concert de nacions tan important, és que tots els estats compten per igual, no? Al final, el vot que emet Andorra a l'Assemblea General de Nacions Unides té el mateix pes, el mateix valor, es pondera de la mateixa manera que el vot doncs, d'Estats Units, per exemple, no? De la Xina o de Rússia, no? I crec que Andorra també ha sabut fer valer aquest avantatge competitiu precisament doncs, per aconseguir, per exemple, no, en tot el nostre procés d'homologació internacional que hem portat a terme en els últims 12 anys, poder signar convenis de no doble imposició amb molts països, establir convenis de tot tipus, bilaterals o multilaterals, que al final doncs han convingut, no?, també els interessos del nostre país, però sobretot, més que això, més que el propi interès d'Andorra, jo em quedaria amb el fet doncs de que Andorra, tot i que és un país petit, i per tant, doncs, per exemple, tot el que fa referència doncs a la lluita contra el canvi climàtic, segurament la contribució d'Andorra no resoldrà la problemàtica de la lluita contra el canvi climàtic, però sí que sabem que malgrat no podem resoldre grans problemàtiques globals, sí que podem tindre un rol exemplar. I nosaltres d'això no hem volgut fer gala, no? I hem volgut, doncs, com deia, exercir aquest rol exemplar i fomentar el multilateralisme, que sense cap mena de dubte és el millor instrument que tenim al nostre abast per resoldre pacíficament els conflictes i intentar doncs conviure tots plegats en aquest món global de la millor manera possible. Mm.
Si m'ho permet, senyor Espot, hi ha una cosa que ens uneix molt, que és la llengua. Ja n'han fet referència al principi. No volia acabar aquesta conversa recordant aquests 30 anys i recordant que vostès han portat el català a les Nacions Unides sense preguntar-li per la llengua. Per la llengua que tenen vostès aquí, la nostra. Per com està de salut la seva, que és la mateixa, i la nostra, com la veu des de la distància. Com està el català a Andorra ara mateix?
Doncs, a veure, Andorra és un país que pel fet doncs, de tindre reconeguda com a llengua pròpia i única llengua oficial al català, evidentment això dona uns avantatges de sortida a l'hora de protegir aquesta llengua i de preservar-la, no? Però també és veritat que Andorra és un país de serveis, que ha fonamentat la seva economia en els serveis, en el turisme, en el comerç, i per tant doncs, és un país doncs, que des d'Andorra hem de saber parlar altres llengües, i creiem que això és una riquesa també. De fet, la gran majoria dels andorrans parlen perfectament català, el castellà i el francès, i ara evidentment la gent jove també l'anglès, i creiem que això és un avantatge que hem de saber preservar, i al mateix temps també és veritat doncs, que no podem desmereixer el pes que ha tingut en els darrers 50 anys a través del boom econòmic que ha patit o que ha experimentat, patit seria una paraula negativa, i de fet doncs, aquest boom econòmic és una cosa certament positiva, doncs això ha requerit també que vingués molta gent de fora a viure al nostre país, d'Espanya, de Portugal, ara també de països de Sud-amèrica, i per tant això és un fenomen que evidentment doncs, dificulta, no?, la preservació i el foment i la defensa de la nostra llengua. Però també és veritat que les enquestes, com a mínim, les enquestes lingüístiques que s'han fet darrerament, la veritat és que imponen certa esperança, perquè l'ús social del català, sé que a Catalunya no és ben bé així, però l'ús social del català ha anat creixent, molt a poc, però ha anat creixent a Andorra, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres estem relativament satisfets de la feina que estem fent de foment i de defensa de la llengua, i que a més creiem que no és incompatible amb el fet que puguem ser una societat diversa, una societat multilingüe, una societat oberta, i una societat, evidentment, que en la qual la immigració és benvinguda, perquè gràcies a aquest fonamentem també la nostra prosperitat econòmica i social. Mm.
Entendrà que sempre els mirem una mica amb l'admiració de ser aquells que tenen la possibilitat de fer legislacions més pròpies, diguem-ne, i amb la idea que aquí sí que s'està patint pel català. Això li ha arribat, perquè a més he sentit que ara em feia referència. Com ho veuen des d'aquí, aquest patiment que tenim aquí per l'ús social, per les xifres que van minvant en relació a l'ús d'aquesta llengua del català?
Bé, jo crec que això és tasca de tots al final, i no només ens podem girar cap als governs, no?, i demanar que els governs actuïn, que evidentment els governs han de posar els instruments i les bases perquè la llengua pugui ser emprada, utilitzada i defensada, no?, però també després és una qüestió també de conscienciació social, no?, i de que tothom doncs tingui tendència a utilitzar la llengua, a defensar-la, a prestigiar-la, a dignificar-la, i això és una responsabilitat de tots i cadascun dels ciutadans. Jo sí, no conec suficientment bé quina és la situació a Catalunya, no?, per poder emetre una opinió fonamentada. El que sí puc dir doncs és que Andorra, per nosaltres, evidentment, un dels nostres trets d'identitat és la nostra llengua, la nostra cultura, i per tant nosaltres fem o intentem fer aquells esforços que siguin necessaris, també doncs tenint en compte aquests reptes que tenim, no?, i que no van a favor doncs d'aquest creixement, no?, de l'ús social de la llengua, però intentem compatibilitzar una cosa amb l'altra i intentem fer-ho també com sabem, no? Ara bé, és evident doncs que encara queda camí per recórrer des d'aquest punt de vista. Mm.
Una última, si m'ho permet, sobre això, com a utilitzadors de la llengua, com a país, que és país de llengua catalana, li preocupa el que està passant amb la llengua allà on l'extrema dreta està actuant? Perquè això també li ha degut arribar aquí. Estic referint a alguns dels països catalans dels que Andorra també en forma part.
Miri, jo sap que
per mi és complicat i difícil, no?, immiscir-me doncs, en la situació política d'un país que no és el meu, no?, o d'una comunitat autònoma que forma part d'un país que no és el meu, no?, i per tant, doncs, vostè entendrà que més enllà de les opinions personals que tots podem tenir, i evidentment, doncs, Andorra, tots, evidentment, estem molt amatents, no?, i som molt permeables, doncs, a totes les notícies que ens arriben de Catalunya i d'Espanya, jo he d'exercir un deure de prudència, no?, i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, em sap greu que no li podré respondre amb massa espaiant-me massa en aquesta pregunta. Jo el que sí li puc dir, doncs, que a casa nostra, doncs, intentem posar aquell gra de sorra que sigui necessari, doncs, per defensar aquesta llengua comuna, i evidentment ho fem sempre, doncs, tenint en compte i defensant el fet, doncs, que compartim una llengua, però també és veritat, doncs, que Andorra no deixa de ser un estat independent, no?, i sobirà i diferent d'Espanya i de França i de qualsevol dels països que ens envolten. No?
Senyor Xavier Espot, d'aquí a 30 anys ja fem una altra d'entrevista i parlem de 30 anys més a les Nacions Unides?
Si vol, sí, o fins i tot abans també serà un plaer.
Sí, abans ens anirà una mica més bé, segurament, però vaja, també posem aquesta data pels 30 per arrodonir-ho, si li sembla. Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, moltíssimes gràcies, l'enhorabona, també com a catalanoparlants, les gràcies per haver fet possible que el català s'escolti i es parli a les Nacions Unides. Una abraçada molt gran i molta sort.
No es mereixen. Moltes gràcies, que vagi bé.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva. Els esports no descansen a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Tot Gira recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, el Mundial Femení de Futbol i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Vaig posar unes flors a la seva tomba. D'ahir va fer un any, mare. Te'n vas en recordar?
Esclar que sí. Si esperes massa, et pensaràs com aquells albercocs importats de les prestatgeries del súper.
Mai no és tard per tornar a començar.
Hola, senyor. Què està fent?
El súper.
Oh, ets un peix! Oh.
Diane Keaton, Brendan Gleeson. Una cita al parc. A TV3 aquesta nit és la gran pel·lícula.
És harmonia pop, POP. Do major, do sol, la menor, fa, partit amb sol. Super fàcil, easy, tranqui.
Dissabtes i diumenges de 9 a 12 farem fàcil allò que sembla difícil d'explicar.
I això com es fa?
Doncs fàcil, aquest estiu, per refrescar cos i ment.
Cremeta i suplement.
Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, el suplement d'estiu.
Refresca les oïdes i posa la ment a l'ombra cada cap de setmana.
Amb Albert Montilla.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
2:45 del vespre, i ara Putin fent amics i també enemics.
Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам укрепления решения украинского...
Путин aquí assegurant que escolta les propostes africanes per buscar una negociació amb els enemics, que són Ucraïna, però responsabilitza Kiev que no sigui possible, que no hi hagi manera de trobar-ho. Són paraules que ha dit a la cimera Rússia-Àfrica, que ha portat a Sant Petersburg 50 delegacions i 17 caps d'estat del continent, on Moscou mira d'ampliar la seva influència en ple conflicte amb Occident i aconseguir suports que no troba a altres llocs. Noel Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Què n'ha sortit d'aquesta cimera amb els països africans?
Pocs progressos sobre Ucraïna i molts sobre acords comercials. Putin ha reforçat en aquesta cimera els lligams amb un continent estratègic per al Kremlin, ara que Occident li ha girat l'esquena. Per això ha intentat convèncer els líders africans que la inflació en els preus dels aliments que tant els castiga és culpa d'Europa i els Estats Units, i que del gra bloquejat a Ucraïna no se n'amoïnin, que ja el subministrarà Rússia i per alguns fins i tot de franc. Sobre la guerra, el de sempre. Els visitants fan propostes que Putin rep amb bona cara, però que sap que acabaran al algun calaix del Kremlin. Una vegada més, ha dit que la pilota de les negociacions és a la teulada de Kiev.
Ucraïna, o per ser més exacte, l'actual règim de Kiev es nega a negociar. Ells han declarat que aquesta és la seva posició oficial. El president ucraïnès fins i tot va signar un decret que prohibeix qualsevol negociació. Nosaltres ja hem dit moltes vegades que estem disposats a iniciar converses, però no les podem imposar.
Per acabar de guanyar-se els líders africans, Putin ha dit que Rússia ja ha condonat el 90% del deute als països africans i que subministraran armament de franc a aquells estats que el necessitin per reforçar la seva sobirania.
Noel, gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Situem-nos en un altre punt d'aquest planeta nostre.
Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Són paraules per la història del Níger, les del nou home fort d'aquest país, el cap de la Guàrdia Presidencial, un general que es diu Tchiani, que dona per acabat el règim pro-occidental de Mohamed Bazoum, retingut pels colpistes. L'Unió Europea ha condemnat el cop i amenaça de suspendre l'ajuda financera a aquest país africà. França, que és l'antiga metròpoli del Níger fins al 1960, demana que es restauri el govern de Bazoum i no reconeix el nou règim. Preocupació, per tant, a Occident. Cau un dels seus últims aliats per fer front al jihadisme. I Rússia augmenta, ara en parlàvem, Rússia augmenta la influència a la zona després del gir recent pro Moscou de Burkina Faso i de Mali. Significativament, grups de manifestants han rebut la sublevació onejant banderes russes. Molt significatiu. I amb càntics contra França. Molt significatiu també. Doncs ara explicarem la situació en aquest país, el Níger. Per cert, un dels països més pobres del món i alhora proveïdor d'una quarta part de l'urani que consumeix la Unió Europea, aquells contrasentits que té la vida. Ciutat del Cap, Gemma Parellada.
El cop d'estat a Níger, l'últim refugi occidental al Sahel, es va enfocant i avui ja ha donat la cara al líder de la nova junta militar. Es tracta del general Abdurrahman Tchiani, cap de la Guàrdia Presidencial i, per tant, un dels homes més pròxims al president derrocat, Mohamed Bazoum. Tchiani ha explicat a la televisió nacional que el govern treballava només pels seus propis interessos i que no s'estava buscant una solució real a la greu crisi que viu el país. I per això, el cop militar. Als carrers de Niamey hi ha barreja d'opinions, mentre la inquietud creix al món occidental i mentre a Sant Petersburg discuteixen els líders colpistes veïns amb un Putin que demana el retorn de Bazoum. I si bé la Rússia oficial condemna el cop, el cap de Wagner el celebra. Níger disposa d'una de les grans reserves del món d'urani i és a més la gran base militar estratègica i única per a europeus i americans al Sahel. Unes bases que ara temen patir el mateix destí que a Mali o a Burkina Faso, l'expulsió.
Més coses d'avui. Això era avui a la plaça del Vi de Girona, aquest migdia. És el silenci que fa el seu efecte, perquè era el que pretenia. S'hi han concentrat desenes de persones, els regidors i la consellera de Feminismes, per condemnar l'assassinat d'una veïna de 27 anys a mans de la seva parella ahir al vespre.
Sí, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol, també ha fet una crida a la societat perquè actuï contra la violència masclista i a les dones perquè demanin ajuda davant de qualsevol indici de perill. El cos de la víctima es va trobar ahir a mitja tarda en un pis, estava lligada i l'havien escanyat. Unes hores després es va detenir la seva exparella, un home de 29 anys, i va confessar. L'home està en dependències policials pendent de declarar davant del jutge. És el 8è crim masclista en el que portem d'any a Catalunya.
I ara el protagonista és ell.
I can't even think how he could be involved. I can't even imagine what they've got on him.
I alguns com ell, estupefacció entre els veïns de Carlos d'Oliveira, l'administrador de la mansió de Donald Trump a Florida, als Estats Units, acusat per l'FBI d'haver ajudat l'expresident a destruir documents oficials.
En els nous càrrecs contra Trump, la fiscalia l'acusa de demanar a d'Oliveira que destruís la gravació del circuit tancat de televisió en què es veuria com es destruïen documents oficials que l'expresident s'hauria emportat a casa seva. L'acusació sosté que d'Oliveira hauria mogut per ordre de Trump 30 capses de documents a un Ballester. També l'acusen de buidar la piscina de la mansió de Trump per inundar les estances on s'amagatzemava el material. Quan l'FBI va descobrir els documents en possessió de Donald Trump, l'expresident hauria trucat De Oliveira per calmar-lo, dient-li que li proporcionaria un advocat.
I ara Grècia. Són explosions registrades en una base militar grega i els crits després de la gent afectada pels focs que hi ha a aquest país. Les deflagracions a la base han obligat a evacuar més de 100 persones i han provocat danys materials a les poblacions del voltant, les limítrofes a la instal·lació.
L'onada d'incendis i la seva gestió han provocat la dimissió del ministre grec de Protecció Ciutadana després, sorprès, de festa d'alt d'un iot ancorat a l'illa de Patmos, a l'Egeu, mentre els incendis que han provocat la mort de 5 persones devastaven altres illes gregues com Rodes i s'evacuaven centenars de ciutadans de les regions de Tessàlia i la Grècia central. Els bombers han contingut ja els focs a Rodes, Corfú i Eubea. Al sud d'Itàlia, en canvi, els incendis continuen actius amb especial virulència a la regió de la Pulla.
I ara és un comiat. És el moment en què l'equip d'experts de l'Agència Espacial Europea li diu adeu a la missió del satèl·lit Eolius. L'agència ja l'ha fet estar allà aquesta tarda contra la Terra i de manera controlada. El dispositiu meteorològic ha impactat contra l'atmosfera i s'ha anat desfent, desintegrant.
L'Eolius tenia la missió de monitoritzar els vents de la Terra i ho ha acabat fent durant poc més de 4 anys. L'Agència Espacial Europea havia dissenyat una estratègia innovadora i molt complicada per dirigir la nau i allunyar-la dels nuclis urbans. Segons ha comunicat el mateix equip tècnic de la missió, el descens s'ha completat amb èxit. Els experts ara controlaran que les restes del satèl·lit que se n'hagin pogut desprendre caiguin a sobre l'oceà Atlàntic. L'Agència Espacial té previst enlairar els pròxims anys com a mínim 2 satèl·lits més dins del programa Eolius.
Les coses ràpides mai no funcionen massa, per tant, ara sí, l'empresa minera sueca Boliden no haurà de pagar els 90 milions d'euros que li reclamava la Junta d'Andalusia per la neteja del vessament catastròfic Dafne Alcóllar.
La justícia ho ha desestimat perquè la normativa del moment no obligava la companyia a restaurar l'estat dels terrenys d'abans del vessament. De fet, una de les peticions del govern andalús durant el judici que es va celebrar aquest mes era qui contamina, paga. La sentència, per tant, alega que aquest principi no estava recollit. La catàstrofe va passar fa 25 anys, el 1998, quan es va trencar la bassa que amagatzemava residus d'aquesta mina propietat de la multinacional sueca. Tot el llot contaminat va anar a parar al Parc Natural de Doñana.
I el que es promet s'ha de complir. Hem dit que probablement tornaríem a Madrid per veure si això avançava i tornem a Madrid. Dani Sanidaja, bona tarda.
Bona tarda, Kilian.
Canviat res o estem igual?
Estem igual. Segueix el recompte de vots a les urnes, només del Congrés. Ja comencen a estar més buides. Comencem a veure també grans piles de vots damunt les taules. Un recompte que es fa sota l'atenta mirada dels apoderats dels partits, però també de la policia espanyola i la seguretat privada, que en tota la jornada ha limitat força els moviments dels periodistes. Hi ha molta expectació per si el PP aconsegueix retallar 1.700 vots que els separen de prendre un escó de Madrid al PSOE, que, com ja hem explicat, això obligaria a Pedro Sánchez a buscar un sí de Carles Puigdemont perquè no li valdria l'abstenció de Junts per ser investit.
Bé, doncs ja t'avancem que estarem tan pendents d'això que a les 9 segurament hauràs de tornar a entrar i a les 10 i així anar tirant. Gràcies una vegada més, una abraçada.
Aquí serem, Kilian. Adéu, una abraçada.
Ens queden ara 7 minuts per aprofitar. El primer, per dir que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'afegeixen a la petició que han fet avui l'Observatori contra l'Homofòbia i l'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, entre altres entitats, perquè l'escriptora Najat El Hajmi no sigui la pregonera de les festes de la Mercè d'aquest any. Consideren que ha expressat públicament posicions, Marc, homòfobes i transfòbiques.
Sí, el portaveu d'aquestes associacions, Rodrigo Araneda, ha dit a Catalunya Ràdio que l'escriptora no representa els valors de la ciutat.
Lo importante es entender que la ciudad es una ciudad de derechos que siempre ha mostrado un planteamiento intercultural y también de derechos humanos. Y no entendemos cómo pudo ser tan fácil que no se observara esta deriva de opiniones de esta persona.
Araneda ha explicat que esperen una reunió amb l'Ajuntament per parlar en profunditat d'aquest tema.
I ara en profunditat per dir que aquest baix ja no tornarà a sonar mai més en directe. És el de Randy Meisner, baixista fundador dels Eagles, que mor als 77 anys, Marc.
La cançó es diu One of These Nights, és de l'àlbum del mateix nom, que els Eagles van gravar al 75. És un dels 5 discos que Meisner va gravar abans d'abandonar la banda, inclòs l'icònic Hotel California.
També hi era ell, eh?
I tant. El 1977 va començar una carrera en solitari que, òbviament, no va tenir la mateixa repercussió, però la seva contribució va ser fonamental per construir el so identificatiu dels Eagles, una de les bandes més reconegudes de la història del rock.
Molt bé, i ara reconeixem que la gent està esperant aquest moment, Marc, perquè hem dit a la portada que explicaries coses...
Ja t'he sentit, ja.
M'has sentit, oi? Que explicaries coses, que revelaries coses, que diries per què t'agrada tant això.
Això és Travis Scott, però ja haureu sentit una altra veu, la de Beyoncé. Acaba de publicar Utopia, una passada de disc. Alerta amb les col·laboracions, eh? Només aquesta cançó del Resto tens a Beyoncé, com hem dit, i Bon Iver. I a la resta de l'àlbum tot pots trobar SZA, Sampha, The Weeknd, Bad Bunny, Drake, 21 Savage o James Blake. Una joia de la música urbana plena de detalls electrònics que fa pensar en el trip-hop de finals dels 90 i que eixampla les fronteres del hip-hop i l'R&B, trepitjant territoris adjacents on Scott se sent més que còmode. En paral·lel al disc, Travis Scott ha estrenat una pel·lícula d'una hora i 16 minuts, que es diu Circus Maximus, com una de les cançons, que només es projecta en algunes sales dels Estats Units i que descriuen com un viatge psicodèlic i surrealista. Caldrà veure-la. També havia de fer un gran concert a les piràmides de Giza per representar-ho avui mateix, però l'han cancel·lat a última hora.
Mira, no tenim les piràmides, no tenim Giza, tenim la música. Això té segell de qualitat de Marc Ruiz, eh? Acaba de dir la paraula clau, eh? Que ha dit brutal, no sé si l'han sentit, ja ho repeteixo. Va, més gent que publica disc.
Segur que et sonen els Dexys Midnight Runners, aquells del Come On Eileen. Doncs acaben de publicar The Feminine Divide, tot i que és el segon disc que firmen com a Dexys, només.
La Dexys, primera mata...
Sí. Re de Midnight Runners, això ho han deixat a banda.
Això ho han perdut.
Correcte. Referència, per cert, a un tipus de droga. Però vaja, la primera meitat del disc és molt clàssica, recorda molt a la música que feien els Dexys als 80, amb un toc de cabaret i amb els vents heretats de les bandes de ska i l'enorme influència jamaicana que es va viure al Regne Unit als 70, però passada pels sedars del pop i de la música tradicional britànica, amb orgues Hammond, violins i tot el que calgués. I una segona part molt més experimental, que s'acosta a la música urbana amb una mica d'electrònica.
Molt bé, doncs ja que parlem d'electrònica i ja que és divendres, doncs fem-ho.
Com t'ha agradat sempre obrir les portes del cap de setmana amb electrònica, oi, Kilian?
Sí.
Doncs mira, la Kylie Minogue, que torna a estar de moda amb aquest padam-padam, acaba d'anunciar una residència a Las Vegas, és a dir, que serà l'artista resident d'una nova sala de la ciutat de Nevada dels Estats Units a partir del 3 de novembre. Les dates coincideixen amb la publicació del seu pròxim disc, Tension, que contindrà precisament padam-padam.
Padam-padam, molt bé. Marc, no te'n vagis.
No.
Tomàs Molina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Direm només una paraula. Només en direm una, crec que ja servirà. Canícula.
Sí.
Sí?
Demà dissabte, sí. Canícula és aquesta època tradicionalment més calorosa de l'any, que típicament està entre els 15 de juliol i el 15 d'agost. Demà serà un d'aquests dies caniculars. Demà serà un dia de calor, no tanta com aquella que vam tenir, eh? Serà un dia amb màximes entre els 30, 35, hi haurà algun 37, algun 38 potser també. Per tant, farà calor, farà sol, farà un dia típic clàssic de mes de juliol. Però també he de dir que no dura pas massa aquesta situació de canícula, perquè diumenge ja baixaran 3-4 graus de temperatura respecte a les de dissabte. Diumenge torna a guanyar terreny la inestabilitat, farà sol. La tarda, però, creixeran nuvolades al Pirineu, acabarà duent-hi algun ruixat, alguna tronada en aquesta zona, i entrarà una miqueta de tramuntana, i això portarà, doncs, una baixadeta de les temperatures. I, de fet, els propers dies seguirà així, seguirà amb aquesta lleugera entrada d'aire una miqueta més fresquet, i, per tant, seran temperatures normals de juliol, no de les més altes, no no el pic aquest de calor, sinó una calor normal de juliol, amb sol i les tardes amb ruixats i tronades al Pirineu. Per tant, això tampoc és normal, eh? Que hi hagi tronades al juliol no és freqüent, és més d'agost.
Però hi ha això de la normalitat, ja no sé, on l'hem d'anar a buscar, ja no sabem què és. Escolta'm, Tomàs, moltíssimes gràcies, que et vagi molt bé tot. Doncs bé, portem 21 anys dient adéu cada dia a aquesta hora, però ara sí. Bona nit a tots, gràcies per tots aquests anys, ha estat un luxe. Sempre us portaré el cor i a partir d'ara, endavant, sense fronteres. Que vagi bé.